La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, que passen gairebé 8 minuts de les 5 de la tarda. Moment per endinsar-nos de ple en una nova lectura de la nostra caravana. I avui ens acompanya el periodista, director i guionista de documentals per TV3, Televisió Espanyola i Movistar, Jordi Rovira. El 2015 ja va codirigir el documental Joana Viernés, Una entre tots, que la va donar a conèixer al gran públic. Ara, després de 5 anys d'investigació, ha publicat aquest llibre, No serà fàcil, de la mà de l'editorial Campana, una autèntica biografia de la fotògrafa pionera Catalunya i de la que és considerada la primera dona fotoperiodista de tot el territori espanyol, amb una gran quantitat de material inèdit i de nombroses anècdotes que fins ara eren desconegudes. És per això, i per saber-ne tots els detalls que s'amagaven darrere la lent de Joana Viernés, que ja tenim amb nosaltres el periodista Jordi Rovira. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I en la distància te puedo ver. Siento a ver en las estrellas tus ojos ver.
Jordi, dèiem al principi, en aquesta presentació, que el 2015, juntament amb Òscar Moreno, vas codirigir aquest documental Joana Viernés, Una entre todos. És aquest el moment en el que dius està molt bé el documental, però la Joana també es mereix un llibre?
Bé, el documental, que tenia dues versions, ja catalana i castellana, per tant, Un entre todos i Un entre tots, perquè vam fer en coproducció amb TV3 i amb Televisió Espanyola, i jo vaig fer amb l'Òscar Moreno i en Xavi Baig, que era la tercera pota, productor-realitzador. Sí, en el moment que estàvem fent-lo, érem conscients que hi havia moltes coses que no podien entrar, per diferents raons. Primer, perquè la Joana no tenia una vida per fer un documental, sinó una sèrie de 10 capítols, i segon, perquè hi havia coses que per un documental eren difícils d'explicar, perquè les fotos s'havien perdut, o la qualitat només la teníem amb el diari de premsa, perquè l'original s'havia perdut i quedava... I llavors això no, per tele no dona tant, o senzillament perquè és que no el que et deia no hi cabia. Llavors, en el seu moment ja tenia clar que això anava per molt més, i si em pensava que anava per molt més, després de 5 anys, t'asseguro que el que deia dels 10 capítols potser l'ampliaríem a 20.
No, clar, estem parlant d'un llibre que qui es pugui pensar que és un llibre d'aquell que fa dos ditets, res de res, eh?
No, és un llibre extens,
és un bon llibre.
Són 500 pàgines, però la gent que l'està llegint, el que m'arriba, el retorn que tinc, és una mica el que jo buscava, que entra molt bé i que és molt dinàmic, perquè hi ha molta anècdota, hi ha molt de diàleg recuperat. És a dir, ha sigut treballar 50 persones que he entrevistat, a part de tot el que em va dir la Joana, quan vam treballar el llibre, va ser quasi un any abans de morir, i els 2 anys de documental, que hi havia molt material que teníem que no havíem fet servir, llavors les 50 entrevistes, i sobretot consultar centenars i centenars d'articles que ella va il·lustrar amb les seves fotos, repassant el que explicaven aquells articles, que és el material que ha escrit el periodista en aquell moment, perquè el tema de la memòria oral és molt traicionera.
De seguida parlem de la Joana, que és ni més ni menys que la protagonista d'aquest llibre, sens dubte. Abans, però, ara ens ho comentaves, la feina més difícil ha estat la feina documental?
La feina més difícil ha estat... Primer, sempre és difícil ordenar una vida, i la d'una fotoperiodista que cada 15 dies té històries increïbles, encara més. Però si, a més a més, la teva protagonista es mor quan fa 7 mesos que estàs fent el llibre, després ve una pandèmia que t'impedeix anar quan havies d'anar-hi a Madrid als arxius a consultar el diari Pueblo i altres on va treballar, doncs tot es fa difícil, diguéssim, que no ha estat fàcil el procediment, però al final jo crec que ens hem sortit.
Ara ens ho deies, Jordi, que al mig del llibre hi podem trobar unes pàgines que mostren moltes fotografies de Joana Viernés de manera cronològica. Primer trobem una fotografia d'ella enmig de tot d'homes fotògrafs, però a poc a poc sí que anem veient com comença a fotografiar molts famosos, entre els quals trobem, per exemple, els Beatles, no?
Sí, ella va estar 3 hores amb els Beatles a la tarda de quan van estar a Barcelona a l'hotel. Es va colar a l'habitació. Havia estat a la roda de premsa a Madrid, això s'explica. La història de Joana amb els Beatles se'ns parla moltes vegades, sobretot hi ha molts llibres, no?, que parlen de la visita dels Beatles, sempre cita que la Joana, juntament amb un periodista a Madrid, que era el director d'una revista musical que li va fer entrevista, van ser les 2 entrevistes que van tenir, les 2 trobades intenses amb periodistes, la de Madrid i la de Barcelona. Aquí s'explica en el llibre que hi ha una tercera que no necessiten mai, que no està per ell, però amb una foto inclosa que ho demostra. Llavors, ella està a Madrid, ja a la roda de premsa de l'aeroport, s'explica, explica un detall, aquella roda de premsa caòtica, amb preguntes surrealistes de periodistes que sovint no sabien diferenciar qui era qui, perquè encara no coneixien del tot aquells xavals que es deien els Beatles, com ella després va a l'hotel, com estan els actes de l'hotel de Madrid, com aconsegueix un, per contactes que tenia, un bitllet per l'avió que els porta el dia següent. Ella està al concert de Madrid, el dia següent a l'avió, una altra vegada a roda de premsa a Barcelona, ja en té mai prou, però fins i tot llavors diu em falta aquella foto, em falta allò, i acaba per contactes que tenia en el Palace entrant a l'habitació amb ells i s'està tota la tarda i diuen, va, passa, la passada de l'avió que ens estava fent fotos d'amagat, i ja la teníem vista, va, passa cap a dintre, i és tota una crònica, que és un dels 57 capítols, però és el que sempre la gent recorda dels Beatles, no? Perquè no tothom passa 3 hores amb els Beatles.
Clar, ara, conforme ho anàvem dient, conforme Jordi ho anaves explicant tot plegat, pensava jo, que bèstia, no? T'ha donat molt aquesta sensació a l'hora d'aprofundir en la vida de la Joana? Que bèstia.
Sí, jo tinc una foto que estic amb la Joana en una de les reunions que teníem, la tinc allà a l'estudi, i a vegades em girava la foto, quan ella ja no hi era, ja havia mort, que ens va deixar el desembre del 2018, uh-huh. I em girava i em deia, hosti, Joana, això també. I ni ho explica. Era ella tan humil que moltes coses no les explicava. Llavors, tu li deies, això també vas fer-ho? I deia, sí, no? I per tu era allò, per ella el més normal del món, i per tu era sorprenent, no? I sí, a vegades hi ha hagut articles que he anat trobant i anar rascant, coses que ella deia, també vaig fer això, allò, coses que destacava, que no havien sortit al documental, i que vaig pensar, a veure, anem a rascar què passava, i trobaves una història brutal allà mig. I el fort és que hi havia una història brutal, i la següent història brutal, cronològicament, això que et deia, potser passant 15 dies, eh? I deies, hostis, d'aquí, allà, i hem passat 15 dies pel mig. Però això és molt habitual amb els fotoperiodistes, que estan sempre en l'actualitat, i en aquells anys ella, que feia de tot i no parava, la veritat és que hi ha temes no només famosos, sinó hi ha temes socials, hi ha temes polítics, hi ha temes viatges a l'estranger, vull dir, hi ha un munt d'anècdotes que ara serien impossibles, no? Que són impensables i que és un fruit d'aquella època.
Clara, dubtava si preguntar-t'ho, però sí, t'ho preguntaré perquè sóc així de curiós. És un llibre que s'ha de llegir, que explica moltíssimes anècdotes, com ens deia en Jordi, de la Joana Viernes, però la que més t'ha frapat, la que més t'ha impactat, ens la pots explicar o no?
Sí, n'hi ha una que no va entrar al documental per allò que deia de les imatges, que les imatges que quedaven eren molt de mala qualitat, de diaris de l'època, i vam dir, no pot entrar... Però que ella sempre la recordava. Quan anàvem a fer una xerrada amb ella, ella sempre la recordava, que és la de l'internat de San Fernando. Això s'explica en el... Això sí que s'explica en el documental que vam fer a TV3, la Ricard Vélez i la Montserrat Armengou sobre els internats de la por. Però aquí en el llibre s'explica amb més profunditat, perquè un llibre ho permet. Ella, amb un altre periodista, José Luis Navas, amb qui vaig parlar diverses vegades i que també ja va morir fa poc, denuncien l'any 68... Recordem, any 68, en ple franquisme, abusos en un internat religiós, abusos importants, coses que ara serien totalment impensables, de presó, vaja. I hi ha un escàndol increïble. I és una cosa que, a més, provoca grans canvis en aquell internat. I per fer aquest capítol només vaig parlar amb ell, amb el seu marit, que encara està viu, i que va estar un dels dies que va anar a l'internat, el diumenge següent de fer l'article, va acompanyar-la, sinó que vaig parlar també amb dos d'aquells nanos que estaven a l'internat, que ara ja són homes... grans, jubilats i tal. Vaig parlar, com dèiem, amb José Luis Navas, que era el periodista que va fer-ho, vaig llegir els articles de l'època, i és d'aquells capítols que quan el vaig acabar d'escriure tenia la sensació de quina sort que tinc, de tenir la vida que tinc, i no haver de passar el que van passar aquests nanos, que gràcies a la Joana van poder tenir una vida diferent. I com ells em deien, quan ja s'havia mort i vaig parlar amb ells, em deien, encara recordem la Juanita Viernes, tot el que va canviar gràcies a la seva denúncia.
La Juanita?
Sí, bueno, Joana, Juanita...
Carinyosament.
Sí, llavors deia molt, no? Llavors va començar signant Juanita Viernes, Joana Viernes, Madrid Juana, i una barreja, vull dir que... No recordo si em van dir Juanita o Juana, però sí que molta gent li deia Juanita perquè era un apel·latiu que abans es feia servir molt amb les noies.
Clar, ens deies que pel documental ja havies parlat molt amb ella, de fet, en el llibre, comentàvem una mica les fotografies que hi sortien en aquest llibre, hi ha fotografies que, precisament, tu, Jordi, surts amb la Joana. Com ha estat l'experiència de treballar?
Només surto amb una, no volia abusar. Però una, perquè sortim l'equip del documental i la Sílvia Omedes, que era ser representant en un dels actes que vam tenir i tal. Com era conèixer la Joana? Jo penso que tothom que la va conèixer, i he parlat amb diversa gent que la va anar coneixent, la gent quedava sobtada, no? L'altre dia en una presentació del llibre que vaig fer va venir un pare d'una noia, vull que me'l signis per la meva filla, que viu als Estats Units i ve al Nadal, em va dir, diu, però que la va conèixer per un treball que va haver de fer, i sempre més va quedar, recordava aquella trobada amb la Joana Viernes, no?
Wow.
I això li passava a molta gent que ha anat trobant-me i que em diu, jo la vaig veure, jo vaig coincidir amb ella i tal. Era una persona molt humil, que no marcava distàncies ni amb un famós, ni amb un cap bé, ni amb un adolescent que va fer un treball, et tractava igual, i que a més et parlava les coses amb una naturalitat que et sorprenia. Nosaltres, quan la vam descobrir, per casualitat, la vam descobrir, explicava històries, i hi havia un moment que pensaves, aquesta senyora m'està vacil·lant, o això és un diamant en brut i ningú la coneix, que era el que era, no? Perquè ho explica amb una naturalitat que et sorprèn. Jo recordo quan estàvem acabant ja el documental, que apareix per allà, trobem unes fotos on hi havia l'Ava Gardner, i no ens havia parlat mai de l'Ava Gardner, no? Recordo dir-li, Joana, vaig trucar-la, dic, Joana, tu vas fotografiar la Wagner també? I diu, com és la foto? Dic, tal. Diu, ah, sí, sí, diu, però allò era el concert dels Beatles a Madrid i estava per allà, llavors jo estava més pendent dels Beatles que de la Wagner, a la qual després va fotografiar o abans també a la plaça de Toros. Però clar, és allò que tu dius, dius, ah, vale, clar, el concert dels Beatles i la Wagner era secundària, però per mi era la Wagner, no?
Clar, clar, clar. Deies, s'havia conegut molt poc a Joana Vernés i tota la seva feina. Creus que a dia d'avui també es coneix molt poc?
Jo penso que ara dius Joana Vernés i la gent diu... Molta gent diu, ostres, sí, em sona, o vaig veure el documental, o vaig veure alguna entrevista que li van fer, alguna exposició, i va ser coneguda, no? I sobretot el món de la fotografia sí que és molt coneguda. Jo he estat ara cap de setmana, vaig estar a Sòria a la presentació del Centre Nacional de Fotografia, que teníem unes activitats que participàvem, i quan deia Joana Vernés, tota la gent del sector deia, hòstia, Joana Vernés, i tant. I en canvi, el 2015, quan ens... que per casualitat ens parlen d'ella, era una completa desconeguda, no? Una jubilada que tenia unes fotos, milers de fotos allà guardades a casa seva, i que hi havia una sèrie de gent que l'estava descobrint, uns per fer una exposició, i no ens van coincidir amb aquesta sèrie de gent, aquest petit equip, que van començar a treballar junts, que vam unir forces, i tots deien, però com és possible? Doncs és senzillament, com és possible que fos desconeguda? Doncs perquè ella als anys 80 va deixar la professió, perquè tot el món del paparazzi a ella no li agradava, no era molt que anava amb ella, i va tallar radicalment, un dia per l'altre va dir, ho deixo, el dia següent es va vendre les càmeres, i va anar a muntar un restaurant a Ibiza durant més de 20 i escaig d'anys, per tant, va desaparèixer de Madrid, que era on treballava, i quan es va jubilar va tornar a Catalunya. I entre tant anar amunt i avall i els arxius en caixes, doncs la gent es va anar oblidant d'ella i només se'n recordava la gent que l'havia conegut o havia treballat amb ella.
De seguida et pregunto precisament què va suposar per ella ser dona i fotoperiodista abans, però sí m'agradaria preguntar-te, perquè els primers capítols sí que parles en aquesta biografia sobre el seu pare, que precisament era fotògraf esportiu, i crec que s'introdueix una mica per aquí, no?, en el món de la fotografia.
Sí, sí, ella, la Joana, comença a ajudar el seu pare, que al començament tampoc veia que ella pogués ser la seva ajudant, fins que un dia ella fa unes fotos que ell no pot fer i li sorprèn el resultat i comença a dir-li, doncs, m'acompanyaràs. I sí, ell era un fotògraf esportiu de cap de setmana, eh? I treballava, tenia una altra feina entre setmana, cap de setmana feia fotos, a més revelava, i anava gent a revelar casa seva, com en Ramon Massats i altra gent que eren jovenets i que després van estar amb la Joana de jovenets. Hi ha fotos dels dos anant a fer fotos els caps de setmana, no? Uh-huh. Un Ramon Massats jove, llavors Premi Nacional i tot un mite, i la Joana. Sí, sí, el seu pare, per ella, no només va ser el mentor fotogràfic, sinó va ser la persona que li va marcar el camí de com fer les coses, no? Ella li havia dit coses que els va recordar tota la vida i que una mica eren la seva guia.
Ara sí, què va representar que una dona en aquells anys fos la primera fotoperiodista de l'estat espanyol?
Ella, al començament, ella senzillament sabia que estava en un món d'homes. El títol ve perquè el seu pare li deia, Joana, no serà fàcil, aquest és un món d'homes, eh? I ella va començar a trobar-se en problemes, però va seguir endavant, perquè tenia molt de caràcter, i va dir, no, jo vull fer això. Per fi sabia què volia fer, que no ho tenia clar fins durant molts anys d'adolescent, i per fi tenia clar que allò li agradava i que, per tant, fos un món d'homes, era senzillament un problema que s'havia de solventar, no? I ella sempre diu que li va costar molt, va tenir que lluitar contra molts prejudicis, però que també va treure molts beneficis. Hi ha moments determinats on veus que ella està en un lloc determinat perquè no només és una dona, sinó perquè algú aprecia que sigui una dona o perquè algú valora que sigui una dona, no? O senzillament perquè és molt bona fotògrafa i s'ho mereix, independentment de si és un home o una dona. Llavors ella va superar els obstacles i va beneficiar-se dels beneficis.
No serà fàcil. Joana Vernés, una fotògrafa en un món d'homes, publicat per la Campana. Aquest és el llibre de Jordi Rovira, que fa un clar homenatge a aquesta primera fotoperiodista de l'estat espanyol, Joana Vernés, i que té una vida extensíssima i que de veritat val la pena llegir. S'ha relacionat, ho dèiem, amb els Beatles, però també amb Marisol, Rafael, Joan Manuel Serrat, i podríem estar així hores i hores tranquil·lament. Jordi, et volia preguntar també, perquè precisament el passat divendres, en aquest programa, parlàvem de fotoperiodisme amb dos de les fotoperiodistes més importants de casa nostra, com Lorena Sopena i Júlia Molins, eh? Els hi preguntava, entre altres coses, perquè tot plegat va sorgir de que alguns membres de l'equip hem anat a veure aquesta exposició que es fa cada any a Barcelona i a diferents ciutats europees, que és el World Press Photo, i veiem que entre tots els premiats, no, hi havia un 29% de dones... Que ostres, xocava molt el veure el 71% d'homes guanyadors d'aquestes fotografies, no? I els hi preguntava amb elles, entre altres coses, per què hi ha manca de fotoperiodistes dones, i contestaven això.
En el món en el que em moc jo sí que és cert que són poques. Et sents una en 300, una en 350, són poques dones.
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe, y esto es como repetir algo muy evidente, que vivimos en una cultura machista y entonces hemos estado absorbiendo estereotipos constantes. Yo creo que hablando cada una desde su experiencia personal puede extrapolar a términos más generales. Por ejemplo, mi primer referente fotoperiodista a los 10 años era Gervasio Sánchez, reconocido en los 90 como reportero de guerra, que se iba con un chaleco a primera fila a ponerse en primera línea, ¿no? Cuando yo empiezo a investigar sobre este hombre y empiezo a conocer su trabajo, hay un punto en que me alejo de esa forma de hacer periodismo, que me alejo de esa forma, ¿no? Y que también vas viendo cifras y ¿cuántas mujeres hay en conflicto? Pues muchas menos. ¿Cuántas mujeres mandan a cubrir la frontera de Estados Unidos? Mandan a cubrir. No te digo que tú seas freelance y te vayas a México y Estados Unidos, que es diferente, ¿eh? Por ese estereotipo de persona masculina, fuerte, que se va como a primera línea de conflicto. Esto es como fotoperiodismo ya como más... estereotipo de fotoperiodismo, ¿eh? Pero yo creo que va con eso, con que vas relacionando y al final hay profesiones que todavía ya fuera de la fotografía, las maestras, mujeres, trabajos sociales, trabajos del cuidado, mujeres, ¿no? Y otros tipos de trabajos se asocian al más estereotipo masculino, que ya ni te hablo ya, bueno, en fin, me voy a callar, pero...
Cap mena de problema, ¿eh?
No, pero esto que bueno, que entiendo que viene por una cultura que vas absorbiendo, que poco a poco va cambiando y menos mal, pero una cultura que te va indicando poco a poco en el inconsciente qué debes y qué no debes hacer y con qué no te sientes connectada.
Jordi, fent un llibre com aquest, parlant de la vida de Joana Viernés, te n'has adonat una mica que passa el que explica la Lorena Sopena i la Júlia Molins?
Bé, jo era conscient, conec el tema de fotoperiodistes des de fa temps, fins i tot abans de fer el documental de la Joana, i abans del llibre, evidentment. Jo que cap de setmana, ella parlava amb Gervasio Sánchez, jo vaig estar amb Gervasio Sánchez cap de setmana a Sòria, el conec fa anys. En Gervasio és una de les persones que va ajudar a visibilitzar la Joana, portant-la al Barracín, un seminari de fotoperiodisme fan cada any. Per ella va ser molt important aquella anada al Barracín i que tota la gent l'estigués aplaudint i ella no sabia què passava. Va ser on va començar a entendre que el que havia fet tenia un valor. Jo deia, cap de setmana vaig estar a Sòria, vaig estar amb Gervasio Sánchez, vaig estar amb l'Emil Morenat, i vaig estar amb en Simón Aranda, vaig estar amb Enric Martí, amb fotoperistes de conflicte molt coneguts, però també vaig estar amb la Maison, fotoperista hispano-palestina, molt coneguda, ha estat en diversos conflictes. Però sí que si mires la fotografia dels quasi 300 que estàvem a Sòria en la presentació del Centre Nacional, era una fotografia sobretot masculina, on hi havia més o menys els percentatges que estem dient. És veritat que quan parlem de periodisme de conflicte, jo penso que encara es masculinitza més, si fas periodisme de, no sé, de moda, de fi tot d'actualitat diària a Barcelona, això no té per què, però sí que hi ha un problema a les redaccions, hi ha un sostre de vidre en tots els sectors i jo penso que aquest s'ha de seguir lluitant i la Joana va obrir un camí, però encara hi ha molt camí per fer.
El gran èxit de Joana Viernés és que sempre hi era?
El gran èxit de Joana Viernés és que sempre hi era i que feia la feina molt ben feta i el resultat és dir, hi ha vegades que penses, però com se'n sortirà d'aquesta, no? Perquè jo hi ha moltes coses que he conegut pel llibre, dic que el 80% del llibre és inèdit respecte al documental. I a vegades penses, i ara què farà? I acabes de llegir el reportatge del periodista i veus com la Joana se'n surt i com ha fet aquella foto. No? A vegades jo havia vist fotos d'ella, que llegint el reportatge s'entén com l'ha fet i tot el que ha passat abans de fer aquella foto i allò encara li dona molt més valor, no? És a dir, que ha de baixar 300 metres d'una mina on hi ha miners que estan entre l'urani i ho fa, ha d'estapar un escàndol, com deia, de busos d'església, ho fa, o s'ha d'anar amb els Beatles 3 hores, ho fa. I això jo penso que és el valor i que tenia i que els seus companys de feina valoraven, no? Hi ha un capítol on passa un segrest d'un avió, no diré res més, i el periodista, que un dels més atrevits que hi havia llavors, no a Madrid, a tota Espanya, que era en Yale, que era el pare de la Julia Navarro, l'escriptora, que és un personatge que és increïble, és d'aquests personatges magnètics, li diuen més cap allà perquè tu podràs aconseguir el que li demana el director en aquell moment, diu Juana, tu conmigo. Diu Juana, tu conmigo, i no diu amb un altre, és perquè sap que ella, tot i ser dona, o potser perquè és dona o sense tenir res a veure amb dona, pel seu caràcter aconseguirà les fotos que pot fer. I al final, si mirem sense gènere a les fotos, veiem que són unes fotos increïbles. Si a més a més després veiem el gènere i el moment històric, encara el valor és molt més gran.
Jordi, em deies abans, si t'entens bé, malgrat documental, malgrat llibre, encara hi ha material inèdit.
Sí, no. És a dir, el llibre ja treu un 80% respecte al documental. És a dir, el llibre és majoritàriament inèdit. I fins i tot hi ha coses que parlàvem al documental que el llibre permet treballar-ho molt més extensament i pur rascar més. Però és que, per exemple, l'arxiu de fotografia del diari Pueblo, que és on van treballar ella, César Lucas, Raúl Cancio, molts fotògrafs, està perdut fa anys. Llavors, molts tenien les fotos que tenien ells, però molta foto que es va quedar al diari, es va perdre. S'està intentant recuperar, s'està treballant per aquest arxiu, que més o menys es pot intuir on està, trobar-lo, i un cop trobat, rescatar i treure molts més negatius. I no només això, sinó que Photographic Social Vision, que és la fundació que treballa a l'arxiu de la Joana, constantment està llegint, mirant els arxius, mirant noves fotos i descobrint coses, perquè en el fotoperiodisme passa molt, que els fotoperiodistes fan un treball, treuen la foto bona, la publiquen, la que ells creuen que és bona, i descarten d'altres que queden els negatius, i van passant els temps, els mesos, els anys, i quan algú rasca aquell arxiu, troba fotos que en aquell moment potser aquella persona no li va donar valor, i que 30 o 40 anys després tenen un valor increïble, o senzillament una foto molt bona que el fotògraf per les presses no va saber veure. Amb la qual l'arxiu sempre s'està actualitzant, i el de la Joana, i com tants altres, encara queda molta cosa per recórrer.
T'ho preguntava, per tant, perquè això, documental, llibre, t'estàs plantejant alguna cosa més?
M'estic plantejant les vacances. Perquè portem un ritme que... Sí, jo ara estic preparant un documental. Ja estic ja un documental per TVS Espanyola i estem fent un altre per TV3 d'aquí uns mesos, d'un tema molt delicat, a més a més, que no puc dir, però que porta molta feina, més altres coses. Per tant, quan ets freelance i treballes en diferents projectes, hi ha vegades en què senzillament el que necessites són vacances i pair les coses i deixar que totes les coses agafin el seu propi pes i segueixin el seu ritme. No ho sé, sé què faré d'aquí a l'abril, maig, després no en tinc gaire bona idea de per on aniran les coses.
Sí, com sigui, segur que fa honor aquest llibre. No serà fàcil. Joana Viernés, una fotògrafa en un temps en un món d'homes, editat per La Campana. Jordi Rovira, periodista, director i guionista de diversos documentals de TV3, Televisió Espanyola i Movistar. Moltíssimes gràcies avui per venir a presentar aquest llibre a la caravana. I mira, acabem precisament amb un tema de Maciel, ja que Joana Viernés va anar amb ella al Festival d'Eurovisió. Ho creiem molt oportú. Jordi, ha estat un plaer, de veritat.
A vosaltres, gràcies.
Radio Estel.